L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui us dona la benvinguda en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Encetant informativament parlant aquesta nova setmana, la que comença avui, dilluns 7 d'abril, com és habitual i diàriament, obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'actualitat, un temps d'informació que avui obrirem parlant de la plataforma Trens Dignes i el col·lectiu de Jovens de l'Ebre, que ahir van portar a cap diumenge una nova acció de protesta sota el lema "Avui no paguem" per reclamar un millor serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. Ahir, l'empresa Renfe va prendre mesures i el tren no va arribar a sortir de Tortosa. El Partit dels Socialistes d'Amposta ja té candidat per a les properes eleccions municipals, les del maig del 2015. Es tracta de l'actual alcalde de Godall, Francesc Miró, que de fet va ser l'única candidatura que va optar en aquesta possibilitat a Amposta. A l'informatiu d'avui tractarem qüestions mediambientals, d'una banda parlant primerament de la lluita legal que la Generalitat contempla contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. D'altra banda, destacarem també que els 6 municipis d'una i altra banda del Sénia afectats pel projecte Castor van oficialitzar el passat divendres el Front Comú reclamant estudis dels sismes produïts mesos enrere al nostre territori pels efectes del projecte. Guillermo Galla és reconegut amb el Mèrit Planer 2014. Ho va ser concretament en la segona votació entre les 5 candidatures enguany proposades. Uns mèrits que justifiquen el reconeixement, segons el regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc, relacionats amb la recollida d'imatges en vídeo de la història recent del municipi i també la recuperació del patrimoni gràfic més antic de la població. I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, farem una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana en les categories on tenim equips en representants del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'actualitat l'encetem parlant de protestes. Durant més de 2 hores, entre 4:45 i les 8 de la tarda d'ahir diumenge, l'estació de Tortosa no va tindre servei ferroviari. Tot plegat degut a l'acció "Avui no paguem", convocada des de la plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jovens de l'Ebre. Una protesta en la qual una 70ena de persones van reclamar una millora de les connexions ferroviàries a les Terres de l'Ebre. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, Renfe coneixia la protesta perquè ja es va dur a terme diumenge passat i personal de seguretat de l'empresa va impedir que els manifestants poguessin pujar al tren al comboi de les 17:25 de la tarda sense bitllet. Les entitats convocants van mantindre l'acció fins al final i el tren finalment no va circular. Fins a un total de 7 trens es van veure afectats per aquesta acció. Els manifestants, que ahir diumenge pretenien realitzar novament l'acció ja celebrada la setmana anterior, l'Avui no paguem, al tren R16 de les 5:25, que circula entre Tortosa i Barcelona, es van trobar amb un fort desplegament de seguretat. Personal de Renfe va mantindre les portes del tren tancades durant una bona estona per evitar que pogués pujar algun usuari sense bitllet. Quan finalment van obrir les portes, no van permetre que el tren engegués. Davant d'aquesta situació, membres de les dues entitats convocants de la protesta van parlar amb el revisor i el maquinista, que els van dir que el tren no arrencaria mentre hi hagués un sol passatger dalt del comboi sense bitllet. En aquell moment es va improvisar una assemblea dins del mateix tren per tal de decidir què feien. La majoria de persones que secundaven la protesta van apostar per mantenir-se fermes i aguantar fins al final, segons em va explicar la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà. Una Montse Castellà que va afirmar també que protestar serveix i qualificava de lamentable i desproporcionada la resposta que va tindre Renfe a la seva acció reivindicativa. L'escoltem.
Això demostra que protestar serveix, que se'ns té més en compte del que volen fer-nos creure. Ara esperarem que passi Setmana Santa, perquè són dies de vacances i ens hem de reorganitzar, i els joves venen a passar els dies aquí a les Terres de l'Ebre, però ja tenim previstes reunions internes de coordinació per decidir quina mena d'accions farem i continuarem fent. És a dir, la nostra feina als despatxos segueix sent la mateixa i la nostra feina al carrer seguirà sent la mateixa. No donarem el braç a torcer i no ens desanimarem en absolut per una acció com la d'avui. Al contrari, estem satisfets perquè se'ns tingui tant en compte com per a suspendre tot el trànsit ferroviari d'una ciutat com Tortosa, que no deixa de ser una acció i una resposta lamentable i desproporcionada.
La portaveu de la plataforma Trens Dignes considerava que l'acció va ser un èxit, assegurant també que el fet que s'hagués suspès la circulació ferroviària demostra en quina estima té Renfe les Terres de l'Ebre i, en especial, Tortosa.
Nosaltres considerem que l'acció és un èxit perquè demostra que la gent està disposada a arribar fins al final. Lamentem, evidentment, quan generes una mica d'inconvenients als usuaris que sí que havien comprat el bitllet, però els hem demanat una certa comprensió perquè el que estem demanant se'n poden acabar beneficiant ells, encara que ara no l'haguessin secundada. I també demostra molt en quina estima té Renfe a les Terres de l'Ebre, en especial a Tortosa, quan decideix d'aquestes maneres pues, que no funcionarà cap altre tren un diumenge a la tarda, que és quan la majoria d'usuaris se desplacen cap a Tarragona i Barcelona.
Tal i com la portaveu de la plataforma reconeixia, s'està ja pensant en noves accions que, això sí, es desenvoluparien un cop passen les vacances de Setmana Santa. Per la seva banda i des de Renfe han comunicat que 7 trens es van veure afectats ahir a la tarda per aquesta incidència i que es va oferir un servei alternatiu per carretera fins a Campredó, l'estació següent. Des d'allà, els usuaris van poder viatjar cap al nord sense cap entrebanc. Els retards van oscil·lar entre els 30 i els 90 minuts.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a tractar qüestions de l'àmbit polític. El Partit dels Socialistes d'Amposta ja té el candidat per a les properes eleccions municipals del maig del 2015. Es tracta concretament de l'actual alcalde de Godall, Francesc Miró, que de fet ha estat l'única candidatura que va optar entre els socialistes ampostins en aquesta possibilitat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Francesc Miró serà el candidat dels socialistes d'Amposta en vista a les eleccions municipals del 2015. Així ho va aprovar el passat divendres al vespre l'assemblea local de l'agrupació socialista. Actualment, Francesc Miró és alcalde de Godall, ho és des de l'any 1999 i és també diputat provincial. Des del 2007 va ser regidor a l'Ajuntament d'Amposta. És el primer secretari del PSC al Montsià i membre del Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya. Va néixer a Amposta el 1960 i és pare de dos fills. El ja alcaldable socialista ha anunciat que afronta aquest repte amb molta il·lusió i ganes de treballar amb el convenciment que aportarà la seva experiència i dedicació en l'àmbit municipal. Entre altres coses, vol doncs, lluitar contra la pobresa de la gent de la ciutat i també doncs, afrontar altres reptes com el de l'energia. Escoltem a Francesc Miró.
Temes de pobresa energètica, sobretot en temes de desnonaments, jo crec que l'Ajuntament s'hi hauria d'implicar, hauria de participar cas per cas, hauria d'haver una oficina que directa en l'agència que hi ha una entitat, no? Una entitat, tota una associació que jo crec que ho porta molt bé, però a vegades també necessitem el respaldo de les institucions. Jo crec que l'Ajuntament d'Amposta això hauria de fer perquè té capacitat suficient i personal suficient com per poder fer això.
Miró també ha dit que vol recuperar el lideratge territorial d'Amposta.
no es preocupa del que els ho passa als altres municipis de la comarca, d'acord? Evidentment, no hi ha una via de comunicació directa entre els pobles de l'interior i Amposta, vale? Per exemple, la línia d'autobusos, no la hi ha. Com hem de fer que el comerç d'Amposta prosperi? El comerç d'Amposta només pot prosperar si la resta de la comarca també hi baixa. Lo dic que soc capital no és només un eslògan, soc capital, has d'exercir de capital, vale? I capital no vol dir estar per damunt dels altres, sinó ajudar els altres també.
Eren les paraules de Francesc Miró, que, com dèiem, ha estat escollit candidat del Partit dels Socialistes a l'alcaldia d'Amposta a les properes eleccions del maig del 2015.
Gràcies, Manel. Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions mediambientals. Parlem primerament del govern de la Generalitat, que té previst d'esgotar la via administrativa per modificar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre abans d'iniciar la batalla judicial i europea. Així ho va detallar el passat divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, després de la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, celebrada a Amposta. El recurs es presentarà abans del dia 5 de maig davant del govern espanyol i, si no prospera, el govern català pot recórrer el pla davant del Tribunal Suprem. La Generalitat, amb tot, ja treballa per presentar una queixa davant la Comissió Europea si aquests recursos no donen el seu fruit. Més enllà de l'oposició al pla, govern i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre van coincidir en mantindre obert tot un procés de diàleg. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, es mostrava partidari de continuar mantenint un procés de reflexió i diàleg tant amb el Ministeri com amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'escoltem.
Aquest és un espai de participació, de diàleg, no és un espai que necessàriament hagi d'aprovar el que hem de fer el govern ja hem aprovat el que havíem d'aprovar i per tant les accions que emprendrem les emprendrem. Altra cosa és que fins i tot per part de representants de l'Estat jo crec que han recordat, jo crec que és bo que es recordi, que ens hem de trobar tots en la defensa de l'Ebre, ens hem de trobar tots en la reserva, en la defensa de la seva biodiversitat i que per tant de costat en aquesta defensa fins i tot jurídica que es pugui fer de la posició de cadascú, doncs hem d'obrir un espai de reflexió, objectiu, racional, tranquil, serè, que afavoreixi el futur de les Terres de l'Ebre en general i en concret del riu. Tenim problemes objectius, la salinització, la falta de sediments en el tram baix, la regressió del delta.
El conseller detallava també que pensen d'esgotar la via administrativa contra el pla de Conca i que en última instància presentaran una queixa a la Comissió Europea.
Bé, efectivament, això s'ha de fer durant aquest any i això ho farem perquè a curt termini nosaltres hem d'esgotar la via administrativa. Per tant, nosaltres tenim uns calendaris molt marcats, crec que són apenes 3 mesos des de l'aprovació, per esgotar tota la via de recurs administratiu. Això ho farem, sense cap mena de dubte. Si això no genera cap tipus de resultat positiu, doncs, com ja hem dit, nosaltres denunciarem davant de la Comissió Europea el pla aprovat. Aquesta possibilitat de denúncia no té acotació en el calendari, es pot fer en qualsevol moment.
Per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, deixava clar que un cabal de 7.000 hectòmetres cúbics per al tram final del riu Ebre és impossible d'assumir per a tota la conca.
D'assumir esta aprovació per el bien de tots i que a partir d'ara tratemos de mejorarlo i de sumar mayores consensos. Jo crec que per la via de los recursos no és la via mejor para llegar a consenso, sino la de buscar un juez que determine pues quién tiene razón. También podemos someternos a esa posibilidad, pero yo creo que es mucho más positivo avanzar en mejoras, que las hay, puede haber mejoras, pero evidentemente lo que no puede haber es un cambio sustancial ni tampoco por parte de la Confederación, porque lo hemos constatado con todos los representantes que hay en Consejo del Agua, un caudal mínimo de 7.000 hectómetros al año sería imposible de aplicar y conllevaría una fractura social y económica en el mundo agrícola muy importante que desde la Confederación, desde la responsabilidad, no podemos admitir.
Per últim, escoltem també les paraules de la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Abella, que assegurava que, paral·lelament a la tasca que es farà des de la Generalitat contra el Pla de Conca, la plataforma mantindrà la seva pròpia estratègia de lluita. Susana Abella.
Sí, home, evidentment, la Generalitat té un paper i una funció, que a més és un paper i una funció de tots els catalans, i nosaltres, el nostre paper està més centrat a les Terres de l'Ebre, i per tant, és lògic que la Generalitat tingui un paper i tingui uns instruments per a tirar endavant i nosaltres en tinguéssim uns altres. De totes maneres, la Plataforma en Defensa de l'Ebre mai ha delegat en cap entitat ni en cap administració la seva tasca. En tot cas, en algun moment podem compartir-la o podem treballar conjuntament, però mai deleguem, perquè entenem que delegar, nosaltres no podem delegar. L'experiència ens diu que no es pot delegar.
Eren les paraules de Susana Abella i és l'actualitat de la lluita administrativa contra en aquest Pla de Conca que preveu el govern de Madrid. I no deixem de tractar qüestions de l'àmbit mediambiental. Ho fem ara per referir-nos al front comú dels 6 municipis de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat davant del projecte Castor, un front que es va posar formalment en marxa el passat divendres amb la signatura del document per part d'alcaldes i regidors delegats dels ajuntaments catalans d'Alcanar, Ulldecona i la Ràpita, i els de la part valenciana, com són els de Vinaròs, Benicarló i Peníscola. 6 mesos després de la paralització de l'activitat del projecte i dels episodis sísmics que van sacsejar la zona, els alcaldes creuen que aquest front, que es va acordar de crear el passat mes de desembre, permetrà sumar forces davant les diferents entitats implicades en el projecte, principalment el govern espanyol i la mateixa empresa promotora, Escal UGS. El document va ser traslladat als diferents ajuntaments per tal que fos aprovat pels respectius plens i signat. Promoure la investigació tècnica necessària per a l'esclariment de les causes de l'activitat sismològica, disposar d'assistència jurídica per a la defensa de l'interès comú, controlar el desenvolupament de les activitats administratives relacionades amb el projecte Castor i coordinar la informació i atenció als ciutadans afectats són els principals objectius que es marca aquesta iniciativa. Els consistoris es comprometen a sol·licitar al govern espanyol que es realitzen amb caràcter urgent els estudis i proves necessaris que determinen en la causa dels sismes produïts des de l'inici de l'activitat d'emmagatzematge i injecció de gas entre els mesos de juny i setembre del passat 2013. Al mateix temps, demanen també que es traslladen els resultats dels estudis als municipis afectats. Reiteren, finalment, mantindre la suspensió cautelar de l'activitat de la planta fins que no es determine la causa concreta dels sismes i es demana que s'esclarisquen responsabilitats patrimonials o d'una altra índole. El compromís firmat divendres es traslladarà ara a les administracions i empreses privades implicades en el projecte Castor. De moment, el Ministeri d'Indústria continua guardant silenci i manté la paralització de l'activitat a les instal·lacions. Per la seva banda, l'empresa promotora, Escal UGS, intenta transmetre que una hipotètica posada en marxa del projecte no generaria problemes de seguretat.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
Resseguint el fil informatiu d'este dilluns, anem ara cap a Santa Bàrbara. Guillermo Galla ha estat escollit Mèrit Planer 2014. Ho va ser concretament en segona votació entre les 5 candidatures inicialment proposades. Els mèrits que justifiquen aquest reconeixement, segons el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, estan relacionats amb la dedicació que Galla ha tingut per tal de recollir imatges en vídeo de la història recent del municipi i per la recuperació, que alhora ha fet també del patrimoni gràfic més antic d'altres autors. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com ja vam avançar, el passat dia 3 d'abril es realitzava la reunió d'entitats de membres del jurat del reconeixement al mèrit planer de Santa Bàrbara 2014. La sessió va començar amb la presentació pública de les propostes per fer la posterior elecció del candidat per al nomenament del guanyador del reconeixement al mèrit planer en la seva 9a edició. Aquesta presentació la feia el regidor de Cultura, Alfred Blanc. Més tard, Blanc, després de fer un breu repàs de les bases del premi, va donar lectura de les propostes presentades per les entitats locals, que en aquesta edició eren 5. Concretament, les persones presentades, els candidats, eren Glòria Espuny Roé, Guillermo Gai Andrés, Paco Romeu Cid, Francisco Casadoplà i Joaquín Martí Farnós. Tot seguit, els representants de les entitats que havia presentat candidatura van exposar els arguments i mèrits en la que basaven la seva proposta. Per un cop acabades les explicacions, dona pas a la votació, on cada membre del jurat en dret a vot havia de donar obligatòriament el seu vot al candidat que consideraven mereixedor del guardó. Després d'aquesta primera votació, tal i com diuen les bases, i donat que cap candidat va rebre la majoria absoluta, es va haver de procedir a una segona votació entre les dues candidatures que havien obtingut més vots, 3 en aquest cas, donat que 2 van quedar empatades en la primera ronda de votacions. Després d'aquesta segona votació, Guillermo Gai Andrés va resultar ser la candidatura més votada i, per tant, qui rebrà el reconeixement al mèrit planer 2014, segons explicava el regidor a la nostra emissora, perquè es va valorar la dedicació i constància que Gai ha tingut en els darrers anys per recollir imatges en vídeo de la història recent del poble i també per la recuperació que ha fet del patrimoni gràfic més antic d'altres autors. Escoltem el regidor.
En principi podríem dir que és una persona que ha dedicat moltes hores al poble i que continua dedicant-les. Vull dir, no és que ja s'hagi retirat de la vida pública voluntària. En molt de molt d'interès, ha prestat moltes hores dedicant a fer uns reculls que, bueno, com t'ho diria jo, que passaran a la història. Per tant, recull d'imatges gravades que, bueno, que tothom que necessita una imatge de gravació ha de fer cap en ell. Tot això ho ha aconseguit al llarg de bastants anys, inclús recollint, rescatant documentació que tenien anteriors gravadors i que ell ho ha posat a les noves tecnologies, diguem. Suposo que ara ja tothom sap de qui estic parlant, perquè el guanyador del reconeixement al mèrit planer 2014 va ser Guillermo Gaia Andrés.
Gaia, que també és col·laborador de la Plana Ràdio des de l'any de la seva creació, l'any 1995, rebrà el Pin d'Or de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el títol del reconeixement al decurs del sopar de gala que s'organitzarà per aquest motiu el dijous 8 de maig, vigília de Sant Gregori, copatró del poble. Des de l'any 1996, l'Ajuntament de Santa Bàrbara convoca l'anomenat reconeixement al mèrit planer, un guardó que pretén premiar la tasca de qualsevol persona o entitat del municipi que hagi destacat en qualsevol camp de la vida del poble i molt especialment si aquesta tasca a favor del poble ha estat desinteressada.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
La recta final del nostre temps d'actualitat la dediquem, com tots els dilluns, a fer una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del nostre territori. Com és habitual, comencem sempre amb el grup català de la tercera divisió, on tenim dos representants de les nostres terres, dos representants amb un signe molt divers en la trajectòria d'aquest grup. L'Ascó continua la seva bona marxa i aquesta jornada disputava derbi de rivalitat provincial. Els de les Riberes d'Espanya desplaçaven al camp de la Pobla de Mafumet, on van aconseguir una treballada victòria pel resultat de 2-3, victòria que fa que l'Ascó continuï situat a la part alta de la classificació amb 60 punts. Els d'Ascó són tercers, a 3 punts del líder, la Montañesa. Per contra, la creu en aquesta categoria la trobem en la marxa de la Unió Esportiva Rapitenca, que difícil tindrà les coses per poder salvar la categoria. Al camp del Cornellà, els rapitencs van caure derrotats per 3-0 i cauen al penúltim lloc de la classificació amb 28 punts. Com diem, la rapitenca té ara mateix la salvació a 3 punts. Passem a la primera catalana i tampoc no massa positives són les notícies que ens arriben des d'aquesta categoria, com a mínim pels dos equips, també de les nostres comarques. Derrota de l'Amposta en el seu desplaçament al camp de l'Almacelles per 3-1 i derrota també del Jesús i Maria, jugant com a local 1-2. Va caure el Jesús davant el Viladecans. A la classificació, el Jesús i Maria passa a ocupar l'últim lloc de la classificació, amb 24 punts és QE, mentre que l'Amposta tampoc no li sobren massa els punts, amb 31 punts s'apropa perillosament també a la zona de descens. És 13è a la classificació, una taula que encapçala el Martinenc amb 58 punts. Anem a la segona catalana, 27a jornada de campionat i dos partits aplaçats, atenció, per no pagar els àrbitres, el Gandesa a la Cava i el Calafell Valls. Els partits que sí que es van jugar presenten els següents resultats: Cambrils 2, Remolins Vítem 3, Alcanar 2, Redis 1, Catalònia 2, Perelló 2, Vilaseca 2, Roda de Barà 1, L'Ampolla 3, La Selva 1, Tortosa 1, Roquetenc 1 i Morell 1, La Canonja 0. A la classificació és líder el Redis amb 60 punts, seguit del Morell amb 54. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats també d'aquesta 27a jornada de campionat van ser el Pinell de Brai 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Mora la Nova 1, Batea 0, L'Ametlla 3, La Sénia 1, Ulldecona 6, Vilalba 0, Camarles 1, Aldeana 2, Horta 1, Flix 2, Sant Jaume 0, Santa Bàrbara 0, Remolins Vítem B 0, Alcanar B 3 i Deltebre 4, Corbera 2. A la classificació, líder destacat el Camarles amb 58 punts, seguit del Deltebre amb 50. I acabarem la repassada a la jornada futbolística fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, que és on militen els equips del nostre territori. Els resultats van ser els següents: Arnes 3, La Cava B 0, Roquetenc B 4, Sant Jaume B 0, Benissanet 2, Bot 1. El partit Xerta la Galera va ser aplaçat: Godall 2, Tivenys 2, Montells 1, Ebre Escola 2, Ascó B 2, Ginestar 2 i Jesús i Maria B 1, Catalònia B 2. A la classificació, líder encara sense perdre cap partit el Godall amb 73 punts. En tot el campionat de 25 partits n'ha guanyat 24, n'ha empatat 1. És segon a molta distància el Campredó amb 58 punts.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta setmana tindrem un temps primaveral i això vol dir que farà sol, les temperatures pujaran, sobretot avui, que tocaran sostre, i també tindrem alguns ruixats de tarda que poden aparèixer sobretot a partir de demà dimarts. També un altre dels fenòmens primaverals és la boira, que es forma en molts trams de la costa. Avui s'ha format entre la Costa Daurada, Costa de Barcelona, està sobretot sobre el mar, però puntualment frega alguns punts del litoral i deixa la visibilitat ben reduïda. A la resta, en canvi, el cel és ben serè, a la tarda poden créixer 4 nuvolades en punts del Pirineu i avui les temperatures arribaran entre els 22 i 25 graus a la majoria de punts del país, fins i tot en alguns sectors de l'interior de les comarques de Girona i de l'interior de les Terres de l'Ebre es podrien superar els 25, 26 o 27 graus de temperatura màxima. Sembla que de cara a demà comencen a baixar una mica els termòmetres. El dia serà encara assolellat, amb més bancs de boira, que sobretot a primera hora i també durant la tarda podrien aparèixer en punts del litoral. I a la tarda també creiem que creixeran alguns ruixats, algunes nuvolades en les zones del Pirineu, Prepirineu, també alguns punts del prelitoral, que demà a la tarda podrien acabar deixant algun ruixat.
Com és habitual, diàriament, la recta final del nostre temps d'actualitat la dediquem també a fer una ullada a la previsió meteorològica. Dilluns 7 d'abril, temps d'actualitat que un dia més toca ja al seu final. Avui també coordinat i presentat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUTE per rebre aquesta dosi diària d'informació. Una dosi que, novament, demà dimarts a la mateixa hora i al mateix dial tornarem a posar en antena. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.